a Planeta Prat. Planeta Prat.
Dimecres, i amb aquesta sintonia presentem el Francesc Cànovas al 24 Futurames. Què tal, Francesc, com va?
Molt bé, i tu, com estem?
Molt bé, aquí desitjant que m'expliquis quines propostes tenim aquesta setmana al cinema.
Doncs mira, parlarem de Ruta d'Escape. Parlarem d'una pel·lícula del Park Chan-wook que es diu No hay otra opción. Parlarem de la posta espanyola, una de por, que es diu El vestido. La Reco, diríem que no del tot entusiasta, però que em va agradar força, i aquí hi ha debat, que és Cumbres borrascoses.
Molt bé.
I el clàssic és una pel·lícula espanyola estupendíssima que es diu Surcos.
Vinga, doncs comencem per Ruta d'Escape.
Inspira profundamente y expira. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? Siente este momento.
Yo no moriría por una compañía de seguros. Métete ahí. Tienes agua ahí dentro. Robaba joyas, dinero en efectivo y artículos de gran valor. Sabía exactamente qué transportaban y cuándo. No hay ADN. Entra y sale en cuestión de segundos.
Tu hombre es imposible de localizar.
¡Anida! ¡Anida!
He venido a hacerte una propuesta de negocio. Ya debería ser socia trabajando ahí 11 años como vicepresidenta. Esos objetos valiosos que tu compañía asegura, yo los hago desaparecer. Para empezar, dame tu móvil.
O sea que eres un ladrón.
¿Para la que trabajas crees que es trigo limpio?
Me gustaría empezar a plantearme mi futuro y tal vez mis clientes.
No me amenaces.
La vida es demasiado breve para tener un coche feo.
¿Plan de seguridad?
Hay un mensajero que lleva relojes y joyas. Habrá 11 millones de dólares en una habitación, de los cuales yo quiero 3.
Vas a dejar que lo haga él. Y luego vas y le robas.
Bé, aquesta pel·lícula és la típica pel·lícula d'atracaments, de grans lladres, de joies robades, el policia que es persegueix, no? Dirigida per el Bart Layton, amb el Chris Hemsworth, el Mark Ruffalo i la Halle Berry, que està estupendíssima, i la Jennifer Jason Leigh i Nick Nolte, també surt Nick Nolte, un actor que pensava que ja no feia més papers, i sí, torna a sortir en un paper. Pel·lícula de ritme molt alt, molt entretinguda, i com deia abans, pues, pel·lícula típica d'un gran atracament, i és un lladre, que és el Chris Hemsworth, que s'alia a una directiva d'una empresa que és la Halle Berry per fer un atracament de joies i de material d'aquest molt sucós, no? El que seria l'últim atracament que ell vol fer, perquè ja porta temps dedicant-se a ser lladre, no? Aquest home, ja està cansat i vol ser un últim golpe per retirar-se, una bona jubilació. I en aquestes, sí, qui el persegueix i que està intentant evitar aquest gran atracament és el policia de turno, que és el Mark Ruffalo. Llavors tenim una pel·lícula a l'antiga usanza, molt disfrutable, un thriller ple d'emoció, amb persecucions de cotxes, l'atracament en si, la preparació, un Ocean's Eleven d'avui en dia, podríem dir, no?
Clar.
Per tant, pels amants d'aquest tipus de pel·lícules, doncs passarà teta. A més, té molt bones crítiques, o sigui, realment la crítica la deixa molt bé, i és una aposta, doncs, molt atractiva per aquest tipus de pel·lis de passar el temps i anar al cinema, doncs, a passar-ho bé i està allà dues horetes, la mar de bé. Visualment molt brillant també, si veieu el tràiler veureu que està molt currada la fotografia i tot el que és l'aparell visual de la pel·lícula, i per tant Ruta d'Escape pot estar una aposta molt interessant.
Molt
anem
bé
a la següent, que és una pel·lícula que es diu No hay otra opción.
Respira hondo. Yo soy una buena persona. Yo no he elegido perder mi trabajo.
Dejaremos de hacer estas cosas hasta que papá encuentre un trabajo. Se acabó el tenis, ir en coche y dejaremos la casa.
¿Eh? ¿Eh?
¿Eh?
¿Cuántos candidatos más habrá?
Comparado contigo, no vale nada. ¿No podría caerle un rayo?
Respira hondo.
Para dar...
D'aquesta pel·lícula és l'última del director Park Chan-wook. Per qui no el conegui, és el director de pel·lícules tan potents com Old Boy, La Doncella, Stoker, i és una barreja entre thriller i comèdia negra, i narra pues, doncs, quan un executiu d'una empresa de paper que es dedica a fabricar paper és acomiadat després de 25 anys. Tenia un bon lloc, un bon sou, una bona casa, la família i els fills vivien por todo lo alto, classes de tennis, menjant bé, tot això s'acaba. Aleshores s'ha de tornar a buscar feina, i és una pel·lícula que en clau de comèdia parla d'això, no? D'aquest desencís i aquesta búsqueda del nou treball quan un tota la vida està treballant en un lloc i de cop i volta es queda sense el nivell de vida que tenia abans, no? I comencen les retallades, mai millor dit. Quin és el plan que fa aquest personatge buscant feina a empreses de paper punteres del país? Mirar els candidats que hi ha de cara a aquestes ofertes laborals. I què pot fer sent una comèdia negra del Park Chan-wook?
Carregar-se la competència.
Imagina-t'ho, no?
Clar.
Decideix, mica en mica, carregar-se la competència que pot fer-li ombra a aquestes entrevistes de treball, no? Crítiques bastant positives, jo crec que la veuré perquè m'agrada molt Park Chan-wook, i quan la vegi ja comentaré la jugada. Us sembla?
Pinta molt bé.
Però pinta bé, sent ell el director, jo crec que pot estar molt bé, i el cine coreà sempre, últimament, és un cine molt potent.
Sí.
Anem a l'aposta espanyola de la setmana, que és una pel·lícula de por que es diu El vestido.
No importa lo que esta casa intente hacerte creer o lo que creas que eres ahora. Siempre estaremos juntas, mamá. Pase lo que pase.
Ay, es la vecina de enfrente que venía a saludarles.
Pero es que vamos a llegar tarde y es tu primer día de colegio.
Estoy un poco perdida todavía, pero espero adaptarme pronto y conoceros mejor. Mamá, te quiero.
Y yo.
¡Carla! Había un vestido tapando el desagüe. ¿De quién es?
Es mío.
¿Tuyo?
¿El qué?
Las cosas extrañas.
Es que de verdad que están pasando cosas muy raras.
¿La casa te habla?
Sí. Vale, no quiero ser la típica madre pesada, pero es que es la primera vez que me cierras la puerta, hija.
No he sido yo.
Vaya, ahora tenemos criaturas mágicas.
Las casas tienen memoria. Pasaron cosas horribles.
Ves la pel·lícula dirigida pel Jacob Santana amb Belén Rueda, que és sempre la gran actriu del cinema de por espanyol,
Sí.
I una nena que es diu Vera Centenera. Pel·lícula que veient el tràiler doncs dius, és que aquesta pel·lícula l'hem vist mil vegades, o sigui, és la pel·lícula, penso jo, vull dir, és el punt de vista, pel·lícula típica, tòpica, amb els clichés que hem vist mil cops a les pel·lis de por. Una mare i una filla que van, una filla petita que van a viure una casa vella, a la seva nova residència, i a partir d'aquí doncs passen coses estranyes, no? I arriba un punt de la pel·lícula que no sap si hi ha fantasmes o la nena està pichirucci o potser és la mare, que coses que no són, no? I comences a dir què està passant, hi ha això, o sigui, hi ha una maldició de la casa, o la nena pues, no toca, o la mare no toca, no? Llavors estàs una estona de la pel·lícula pensant què pot passar, i finalment pues, sí, hi ha esperits, i hi ha la casa, com diu la nena, la casa, cada casa tiene un pasado, no?
Sí, sí.
El que han passat coses desagradables en la casa, fantasmes, cosa, cosa. Vull dir, ben feta, ben realitzada, però que a nivell argumental, a nivell de guió, jo crec que serà el que hem vist ja moltes vegades, no? O sigui, ja a part, si llegim les crítiques que té, doncs efectivament parla d'això, parla de cliché rere cliché i d'un final incoherent, o sigui que a sobre al final doncs, no t'acabes de creure, i oh, que sí. Això, que no té la credibilitat que dintre de les pel·lícules de por i del gènere no podria tenir. No sé, entretinguda, sí que menciona les crítiques, però que és predecible i que l'hem vist moltes vegades també. Per tant, pels amants de la Belén Rueda, que és la dama del cine espanyol de gènere, diguéssim, i pels amants, molt amants del gènere fantàstic barra por de Cases Encantades. ¿Vale?
A Sitges, per exemple, aquesta que es va presentar, no?
No, perquè a Sitges el festival ara s'estrena a Sitges. O sigui, la sessió oficial del festival són pel·lícules que han de ser estrenades a Sitges. Altres actors no ho sé, però crec que la sessió oficial del festival han de ser pel·lícules que s'estrenen allà, s'estrenen a Sitges mateix. Potser m'equivoco, segur, eh? Però jo diria que sí. Anem a la reco de la setmana, que em va agradar força, que es diu Cumbres Borrascoses.
¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico?
Supongo que lo que hacen los ricos, vivir en una casa grande, ser cruel con los criados, casarme.
¿Casarte? ¿Con quién?
Heathcliff, no eres suficiente. Para ella no.
El señor Linton me ha pedido que me case con él. Heathcliff se ha ido. Debe aceptarlo. ¿Por qué me dejaste?
¿Por qué traicionaste a tu corazón?
¿Dónde está el problema?
Bé, aquesta adaptació nova de Cumbres Borrascoses feta per la directora Emerald Fennell, que ja es va sorprendre amb una pel·lícula que podeu trobar a Prime, que es diu Saltburn, doncs és una adaptació molt lliure de la novel·la d'Emily Brontë. O sigui, qui vagi a veure la pel·lícula volem veure una recreació fideligna, fidel al 100% de la novel·la, que s'abstingui, perquè no s'assò. O sigui, agafa els personatges, agafa la història d'amor truncada i ja està, la directora Emerald Fennell. Aleshores, la pel·lícula sí que es basa en la història de Cumbres Borrascoses, que és la història d'amor entre una dona, que és la Margot Robbie, que és la Cathy, que viu a Cumbres Borrascoses, que és una hisenda que està allà dalt de totes les muntanyes, venida a menos, són rics venidos a menos, no? I aleshores el pare d'aquesta noia, que és un tio borratxo, un tio demencial, porta una vegada un nen petit, un nen jovenet de 10 o 11 anys, com a adoptat, no? Descarriat, que troba pels carrers i l'adopta. I aleshores es fa molt amiguet de la Cathy, que és la seva filla, no? I posen tota la part de la infantesa i la joventut junts, i es va enamorant, encara que ella no vulgui reconèixer-ho, i es fa més evident amb el personatge de Heathcliff aquest enamorament, no? A la pel·lícula això hi ha un pròleg de potser mitja hora, que és la part inicial de la pel·lícula, que està molt bé, que és els nens petits, o sigui, és la Cathy i el Heathcliff petits, on veiem com la Cathy sempre domina el Heathcliff i el porta com si fos com una mascota o un joguet allà on vol, i ell, el pobre, pues, sempre segueix a la Cathy on sigui, no? Perquè l'estima bojament. Aleshores la pel·lícula es reprèn passat uns anys, quan ja són grandets, no? I amb aquestes el Heathcliff segueix sent, pues, un criat allà a la hisenda aquesta de com es borra les coses, la Cathy està més que avorrida i encara que estima el Heathcliff no vol reconèixer-ho, i arriba un nou rico als territoris aquells voltant d'on viuen ells, a proper, però una hisenda propera, que ha sigut la Hacienda de los Tordos, no? On venen uns nous ricos, que és la família Linton, forradíssims de pasta, i el tio, pues, finalment, s'acaba casant amb la Cathy. Llavors, a l'altre despetxado se'n va i desapareix de la pel·lícula un temps, fins que torna, passat 5 anys, i torna ric i guapíssim. O sigui, tota la primera part, que surti amb els cabells llargs, amb barba i andrajoso, ara torna ben vestit, amb el cabell curt, i tenim pasta, i es compra la hisenda de com es borra les coses, i comença a ser amant de la Cathy. I aquest tros de la pel·lícula, que ells són amants, o sigui, ella és infidel al marit, és la part més turbulenta d'aquesta versió de com es borra les coses, que jo dubto que la novel·la, perquè jo la novel·la no l'he llegida, però tant com a l'adaptació de William Wyler dels anys antics, dels anys 40, crec que és la pel·lícula, amb el Laurence Olivier fent de Heathcliff, jo crec que tota la pel·lícula no havia relació entre ells, i crec que la novel·la tampoc arriben a consumar l'acte ells dos, no? I aquí sí, aquí un festín de tener sexo que no veas. És una cumbre esborrascosa, subida de tono o más no poder.
Sí, eh?
Aquí hi ha un component sexual explotat per la Emerald Fennell, la directora, molt explotat per part d'ella i per part de dos protes que té tan potents com són la Margot Robbie, que surt guapíssima, i ella, el Jacob Elordi, que també surt guapíssim. I aquí hi ha moments tòrridos, podríem dir, no? On estan cardant, no es veu res explícit, però sí que veus que estan cardant, i hi ha moments molt potents a nivell de sensualitat i de sexe, no? O sigui, molt potent de tot. Per tant, qui vulgui veure una pel·lícula que sigui fidel a la novel·la, s'abstingui. Qui vulgui veure algo diferent, visualment excel·lent, perquè la pel·lícula té una fotografia, té uns decorats, té un vestuari, té una direcció artística, té uns planos i una imaginació també d'aquests planos molt potents, que la disfruti. I jo la vaig disfrutar amb aquest vessant. Jo ja sabia que anava a veure això, anava a veure un folletín romàntic, perquè la pel·lícula és un folletín romàntic, és com un culebrón de TikTok o d'Instagram, amb moments preciosos, i on explota la vessant dels guapos Margot Robbie i Jacob Elordi. Si això acceptes i t'ho empasses, la pel·lícula és molt disfrutable, potser un pèl llarga, potser pots veure un quart d'hora, 20 minuts, però l'aparell visual que té la pel·lícula, ells dos, potser ell és una mica soso, tot sigui dit, Jacob Elordi és un poquito soso, crec que es va quedar amb Frankenstein, no sé si va rodar la pel·lícula molt propera una de l'altra, però se'n va quedar una miqueta amb el posar aquell de Frankenstein així com callat i cososo, se'n va quedar allà. En canvi Margot Robbie està que lo peta, és una actriu extraordinària i té una fotogènia brutal. Per tant, pel·lícula recomanable, li poso un 7 a la pel·lícula, disfrutable i visualment excel·lent. Com es borra les coses.
I anem amb el pràctic.
Sí. Pues vinga, Turcos, pel·lícula de l'any 51.
Está bueno, el que lo digas. Era el mejor y lo guardé para obsequiaros.
Yo decía de traerlos todos para poner un gallinero.
Es que a este no se le va la idea del corral y de la huerta.
Lo decía por ganar unas pesetas.
Aquí el dinero se gana de otra manera, siendo espabilado y estado en todo.
Todos sabemos nuestro oficio.
Trabajadores como nosotros habrá pocos.
Bah, lo que da dinero es... Bueno, vosotros no lo entendéis. Pero lo que yo digo es que hay que ganar dinero como sea, porque aquello del pueblo con un jornal es pa' morirse. Y algo le ha de sacar.
Aquesta pel·lícula, dirigida per José Antonio Nieves Conde, pel·lícula extraordinària del 51, ve inaugurar el que podríem dir que era el neorealismo espanyol. És una pel·lícula que parla de la societat espanyola burlant la censura. No sé com aquesta pel·lícula va aconseguir ser filmada i estrenada, perquè és una pel·lícula molt dura envers la societat espanyola d'aquell temps, perquè parla de la pobresa, parla de l'extraperlo, parla de la prostitució, el meollo de l'Espanya franquista. Està ambientada a final dels 40 i la pel·lícula és del 51, però vull dir, és 40-50, no? I parla d'una família que se'n va del camp, que s'està morint de gana, i marxant del camp a la ciutat, a Madrid, a buscar-se la vida. I van a patar a casa d'un familiar proper que tenen, que viu a Madrid, i viu una corrala. Corrala són aquests edificis de Madrid, que era a un pati U, diguéssim, i al voltant diferents apartaments petitets on vivien, que era una habitació que era, diguéssim, el menjador cuina i un parell d'habitacions petites. I allà vivia com podia, potser 10-15 persones a cada corrala, a cada habitació de la corrala, a cada pis de la corrala. I parla d'això, parla d'aquest grup de família, que és el pare, la mare i els dos fills, que van, i els tres fills, perdó, que van a la ciutat a instal·lar-se allà a casa d'aquest familiar i a buscar-se la vida. Llavors veus com cada un d'ells pues agafa camins una miqueta difícils, no? Sobretot un d'ells, el fill gran, que es fica dintre del negoci de l'extraperlo, del contraband, d'agafar material de camions al vespre i amb un perill espectacular, i amb un cacique, que és un rico del barri, no? Que és que domina tot el cotarro, que es porta a tots, diguéssim, a el que ell vol finalment portar, no? Inclús també acaba fent que la filla d'aquesta família es converteixi en la seva nena bonita, no? Diguéssim, amb l'excusa de pagar-li estudis de cant, pues l'acaba trajinant com su querida, podríem dir, no? Per tant, és una pel·lícula amb els actors Luis Peña, María Asquerino, Francisco Arenzana i Marisa de Leza, que és extraordinària i és un reflex espectacular, duríssim, i amb un fatalisme, perquè la pel·lícula és fatalista. Si tu veus com acaben tots els personatges i no queda títere con cabeza, vull dir, és algo espectacular la fatalitat d'aquesta família que deixa el camp per anar a la ciutat. I, com deia, reflecteix molt bé aquesta Espanya dels anys 50 a finals 40, no? O sigui, si la vols veure, està disponible a Flixolé i també està lliure a RTVV Play, que és aquesta plataforma de televisió espanyola, sí, gratuïta. Fa poc l'han posat allà i si la podeu recuperar, pues allà està gratis per poder veure. Surcos, pel·lícula...
Val la pena, fer-hi un cop d'ull a totes les pel·lícules que tenen en aquesta plataforma, que és gratis, sí, i que només t'hi has de registrar, i per tant hi ha molta part de cinema que val la pena recuperar d'aquí. Francesc, quin goig tenir-te per aquí com cada setmana. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Petonet. Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Es molt més bonic l'Empordà.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia als paranois Rodríguez Alonso. L'antic carrer Rector Martí i Pinyol del Prat és aquest dimarts al vespre al carrer Fermí Marimon, en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.